Va, que canviem totalment de qüestió, deixem el món de la ciència i la tecnologia per explicar-vos que un dels estudis, des d'on fem habitualment el programa a la tarda, l'estudi UdeCuat.cat, precisament porta el nom de Ramon Bernils. Qui era Ramon Bernils? Doncs un dels periodistes de referència del municipi, però també de Catalunya. Avui volem descobrir més a fons la figura de Ramon Bernils, una figura potser a vegades oblidada, fins i tot. Excel, bona tarda.
Bona tarda, sí, ara fa 12 anys aproximadament que va morir, i el llegat de Ramon Bernils doncs, continua sent, diguem que molt valorat dins de l'ofici periodístic, també en el món de la cultura en general, on cada vegada doncs, es reivindica més la seva ironia, rigorositat, la irreverència, l'esperit crític i també aquesta idea de país que tenia en Ramon Bernils, aquest periodista santcugatenc.
I tot això ho fem avui perquè precisament ahir es va presentar al BOR Centre Cultural el llibre 20 i Ramon Bernils i també el documental Bernils tal com raja.
Jo de la cosa d'aquesta nit voldria dir que estem tots els de la mercantil encantats perquè ha vingut el senyor Senillós a dar-nos el premi i les raons l'explicarà el Ramon.
Ja seria hora que els espanyols el primer viatge a l'estranger el fessin aquí.
Això que fa uns anys que està tan de moda, el políticament correcte aquí no existia.
Era una persona que posava en contacte persones aparentment incompatibles.
Ell no es deixava encasellar, però ell no es deixava posar a dins un motlle.
Perquè no, ell no era nacionalista, era independentista. Jo penso que perquè és una inquietud, perquè era un inquiet, a més perquè era català i volia la cultura catalana de veritat.
Tenia humor, no era groller, era un senyor. Ara n'hi ha molts que volen fer periodisme a lo Bernils i es pensen que és periodisme d'insults, no. El Bernils no insultava, era demolador.
El que més detestes de la nostra societat, què diries que és?
Això quedarà una mica així tendre, però bueno, ja m'està bé. La falta de valor per ser feliç.
Un dels grans perills que se'ns acosten en els que treballem, com a salariats...
Quedem-nos amb això, amb la falta de valor per ser feliç. Amb nosaltres tenim avui una de les responsables de tot aquest material que ara escoltava més, la Laia Soldevila. Laia, bona tarda, com estàs?
Bona tarda.
Realment, només amb aquest petit fragment ja dóna ganes de veure tot el documental. Què és el que més ens sorprendrà, Laia?
Del projecte en general, jo crec els milers de punts de vista que aporta tots els entrevistats. És un calidoscopi sobre Ramon Bernils. Jo crec que és això, no veure'l només com un periodista o amb uns adjectius, algú crític, algú analític, algú que deia les veritats, sinó conèixer una mica més enllà per què era així aquesta persona.
Perquè era així ahir hi ha moltes persones, perquè de fet vau penjar el cartell d'aforament ple a la presentació d'aquest llibre, d'aquest documental al BOR Centre Cultural. Hem vist fotografies, estava ple a vessar.
Sí, sí, realment va quedar a rebossar l'aforament que era menys era més del que esperàvem realment, i això contrasta una mica amb el que deies tu al principi, no? Que potser és un periodista oblidat, però no per la gent. Potser pels mitjans de comunicació, però no per la gent.
Es diu el documental per què?
Bé, la gent opina una mica, més que perquè exactament no s'ha recuperat, opina quin ha sigut el llegat, no? Que és l'altra cara en positiu d'això. Quin és el llegat de Ramon Bernils? Perquè està clar que el Ramon ha deixat un buit, si no, no estaríem parlant amb aquestes 20 persones i ahir no haguéssim tingut aquest èxit. El que es parla és que aquest llegat, arribem a la conclusió que és dispers, per tant no hi ha una figura de Ramon Bernils única a qui dir... aquest és la persona que substituirà el Ramon, sinó que són moltes les persones a qui va influenciar i són molts els projectes que han esdevingut a partir d'ell.
Va ser fàcil decidir quines persones entrevistàveu i, per tant, tenien lloc, tenien cabuda en aquest documental? Podien aportar alguna cosa i quines no?
No, va ser molt, molt difícil, realment. Penseu que el llibre són 20 persones,
sí,
i el documental en vam entrevistar 26, de les quals 19 són inèdites, per tant no es repeteixen amb el llibre. És a dir, en total 49 entrevistes, però és que haguéssim pogut fer 50 més. El Ramon, si era alguna cosa, era una persona molt sociable, que es feia amb gent molt diversa i per tant va ser molt difícil elegir aquesta gent.
Laia, tu ets periodista, quin dia vas conèixer Ramon Bernils? Perquè a la universitat, a l'Autònoma, per exemple, no era un periodista que no solia ser objectiu de temari, en aquest cas.
Exacte, i això que va ser professor d'allà.
Sí, és que és el més curiós de tot.
Exacte. jo, de fet, quan vaig entrar al grup Barnils, perquè també sóc la tècnica del grup Barnils, quan vaig entrar allà vaig conèixer que hi havia aquest personatge i més o menys el que es deia d'ell i el que s'explicava. Llavors, una mica llegint els articles, a part, jo crec que això és una cosa per reflexionar. Hi ha les persones que tenien la mateixa edat que el Ramon, que el van conèixer, evidentment, perquè eren coetanis, ja, diguéssim, podríem dir els seus alumnes, i després hi ha la nostra generació, que no hem sigut alumnes directes, ni el coneixíem de tu a tu, que realment falta aquesta formació sobre el Ramon.
Tornem al documental, un documental on Quimi Portet ha fet la banda sonora, i trobem persones com el Sergi Pàmies, el Carles Flavià, també el Saúl Gordillo. Tinc una pregunta, una curiositat, perquè Ramon Barnils va fer un programa de ràdio amb un nom ben original i divertit, el Lloro, el Moro, el Mico i el Senyor de Puerto Rico, un programa que feia conjuntament amb Quim Monzó. I Quim Monzó no el trobem ni al llibre ni al documental.
Sí, la veritat és que és per això mateix que dèiem dels entrevistats. Vam contactar amb moltíssima gent per fer tant el llibre com el documental. Alguns ens van contestar i alguns no, i d'aquests que ens van contestar, alguns estan al projecte i alguns no. Quim Monzó va ser una d'aquestes persones que no va contestar. El motiu bàsic és aquest.
No va contestar,
cap,
eh?
No hi ha cap problema.
Res més. Dèiem, escoltàvem ara en un dels fragments, i no sé qui deia, Ramon Barnils, avui en dia, i de fet sempre, no era nacionalista, sinó independentista. Qui era? Qui ho explica?
Això ho explica Pepe Rivas, que és el director de Ajo Blanco, de la revista aquesta dels anys 70, amb el qual Ramon Barnils simplement l'únic que va fer és donar-los el carnet perquè aquesta gent es pogués expressar. Era una revista contracultural, podríem dir, d'aquella època. I ell explica això perquè una mica és el que diem, no? Ramon Barnils vivia amb tota naturalitat el fet de ser independentista, a pesar de que en aquella època això era minoritari. I això és l'interessant, que tu visquessis amb naturalitat perquè el teu país te'l creus de veritat, sigui o no independent. Saps quin és?
Què pensaria, quin paper faria actualment Barnils de tot aquest procés sobiranista que sembla que està immers Catalunya?
Sí, això ens ho han preguntat bastant.
Sí, eh?
És molt difícil aventurar-se, però puc aventurar-me.
Va, no, aventura't.
Jo crec que seria un periodista que no seria de trinxera, això està clar. Estaria segurament a favor del procés, és a dir, a favor de que el nostre país esdevingués independent, però jo crec que seria crític amb aquella gent que fa periodisme de trinxera als dos bandos. És a dir, sempre defensant el país amb criteri i no des d'una política crítica totalment, ni... Sí, això, una política crítica.
I segur que seria molt crítica amb les formacions actuals, potser les que estan liderant aquest procés, fins i tot. Eh?
Sí, 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 això...
No els deixaria passar ni una, dit d'una altra manera.
Seguríssim.
Sant Cugat hi surt molt o no en aquest documental?
Hi surt. La veritat és que té un paper molt, molt important, més que res, perquè la majoria de la major part de la vida del Ramon la va passar aquí.
De fet, vivia molt a prop d'aquí, al carrer de Vallada, oi?
Exacte. De fet, ella quan es va casar es va traslladar a viure a Barcelona i quan es va separar va tornar a Sant Cugat, que és on pràcticament va viure fins gairebé al final de la seva vida.
I el nom del restaurant El Mesón hi surt o no?
I surt perquè pensàvem que era un punt que no podia faltar, aquestes converses amb els seus amics, aquests primers anys de la seva joventut, i sobretot una cosa molt a destacar, que era un punt àlgid de la intel·lectualitat a Sant Cugat, amb les converses amb Gabriel Ferrater. Penso que és una cosa a recuperar, aquest model de algú que et faci de professor, no a la universitat, sinó en un bar, amb unes cerveses, amb uns gin tònics o el que hi hagués.
I és, de fet, en aquest restaurant, com tu deies, va conèixer un dels capitans d'aquestes tertúlies, com era el poeta Gabriel Ferrater. Clar, hi ha qui deu pensar, clar, Barnils era un noctàmbul, aficionat als gin tònics, no? Aficionats a aquestes lectures de bars d'altes hores de la matinada, però com s'ho feia per combinar aquesta activitat amb arribar a llegir fins a 4 i 5 hores al dia?
Sí, jo crec que aquest és la idea que s'ha quedat, no? Un noctàmbul al gin tònic, però crec que el fet de saber que llegia 4 hores al dia, el fet de saber que era un periodista que sabia molt de molts temes, i no només com més ara els periodistes de que sabem on anar a buscar els temes però no ho sabem, indica que no només era algú noctàmbul, sinó que era algú del dia que llegia molt i per tant que estava format.
Home, és que aixequi la mà al primer oient que s'estigui, que es dediqui i que pugui fer-ho 5 hores al dia a llegir, a la lectura.
Bueno, era una elecció seva, eh? Ell elegia les col·laboracions i no, per exemple, vincular-se amb un diari completament a jornada completa perquè pugui fer això. Per ell era una part molt important. De fet, un dels fills explica el documental que el seu pare llegia 4 hores diàries, el recorda llegint això, però no escrivint 4 hores diàries. Per ell era fonamental la lectura.
Quin fill ho recorda, això?
L'Andreu.
L'Andreu, eh?
El mitjà.
El mitjà, perquè en tenia tres. Ara reiem perquè dic que en tenia tres, però és que en té tres, són el Biel, l'Andreu i el Ton. Biel Barnils, bona tarda.
Molt bona tarda, com esteu?
Com estàs? Molt bé. Escolta'm, molt bé. El Ton és editor, l'Andreu periodista i tu ets el poeta.
El poeta de la bragueta, sí, mira. Som tres com a mínim, eh? Jo sempre he sospitat que érem més, però diguéssim que reconeguts som tres, sí, exacte. Jo soc el poeta.
Com era en Ramon pare?
Com era el Ramon pare? Ostres, doncs...
Clar, perquè aquí anem descobrint el Ramon professional, el Ramon periodista, el Ramon reivindicatiu. I com a pare com era?
Doncs mira, a mi m'agradava molt com a pare i et diré per una cosa. Primera, perquè et donava molta llibertat, i això està molt bé, però a la vegada era de poques normes infranquejables. És a dir, ho dic perquè ell se n'enfotia molt d'aquests pares progres que diuen el meu fill és el meu amic... Deixo fer el que vulgui, vull que sigui lliure, i llavors acostumen a ser nens desgraciats, mimats, i que van fracassant a la vida, molt per a no, és a dir, em donava molta llibertat, molta, però a la vegada hi havia coses que eren infranquejables.
Quines eren aquestes coses infranquejables?
Home, doncs que si ell deia que no...
Era que no, eh?
I no... I s'acaba la broma, no? Clar, parlo de quan era molt petit, eh? Després ja et fas més gran i tens una altra mena de relació, però amb aquestes edats que ets més petit, que és tan important l'educació, insisteixo, eh? Molta llibertat, però hi havia... poques normes absolutament infranquejables, com és, doncs, no sé, el sentit comú de l'educació, de portar-te bé, i etc. I sobretot allò que molts pares diuen és que els meus fills no llegeixen, i tu llegeixes? Doncs mira, el meu pare em va ensenyar que llegir era interessant perquè llegia ell, no perquè m'ho digués o m'ho imposés, no?
Començàvem parlant amb la Laia Soldevila aquesta entrevista i dèiem com pot ser que una universitat com la Universitat Autònoma de Barcelona puguis acabar la carrera sense descobrir qui és Ramon Barnils. Com expliques, de fet, que hi hagi relativament poc material i poques publicacions sobre el seu llegat? Imaginem perquè, en definitiva, el teu pare era una figura incòmoda per tothom.
Perquè no sé si les universitats ensenyen tot el que haurien d'ensenyar, no?
Ja, aquesta és una altra, no?
Era un outsider, el meu pare, era un outsider. I no perquè volgués, sinó perquè estava una miqueta fora de tots els sistemes, no? I que les universitats no ensenyen Ramon Barnils, bueno, és que no ensenyen Ramon Barnils, però tampoc ensenyen Eugeni Xammar, tampoc ensenyen Josep Pla. Jo conec molts periodistes que no llegeixen, i a mi em costa d'entendre que algú que es faci de periodista no llegeixi. Ja no parlem si coneixia o no coneixia Ramon Barnils, que això per mi és secundari. Jo crec que hauríem d'ensenyar als periodistes a llegir, o si més no, a que llegir forma part de l'ofici de periodista.
No? Això el teu pare ho va aconseguir molt amb tots tres, i només n'hi ha un de periodista, eh?
Sí. Ah, no, no, això d'acord. Sí, ell és curiós, ell volia tres fills de ciències, i allò que volem matar el pare, doncs el vam matar els tres, perquè cap dels tres van fer ciències, tots hem fet lletres més aviat. Sí, un fa de periodista, però tots tres tenim aquesta pulsió per la lectura.
Com ho va fer? Com ho va fer? Perquè aquí tenim en aquest programa una secció que li diem lectures compartides i un dels debats de sempre és què cal fer perquè els nens i nenes llegeixin i al final hi ha una conclusió i és que els nens i nenes que llegeixen són els nens i nenes que han vist els seus pares llegir i tenir aquesta afició. Potser és aquesta la clau, no? Vosaltres també?
Exactament aquesta. Vull dir, senzillament, quan ets petit imites els pares. I, si més no, a casa meva vam veure que el fet de llegir era una cosa habitual, rentar-se les dents, sortir al carrer, fer un mínim de vida social i llegir. Per tant, llegir per nosaltres ha sigut una cosa normal, no una cosa de saberuts, de raros, de no sé què, de nostàlgic, no. Ha sigut un fet molt natural. I quan ho tractes amb naturalitat i tu dones exemple, doncs és la millor educació. I qui diu llegir diu qualsevol altra cosa, no? Per tant, ho va fer així, llegint ell. No obligant a llegir segons què, no? I pujant al nivell, això també t'ho dic. Jo quan tenia 15 o 16 anys em feia llegir Stendhal, Flaubert, Nietzsche, vull dir, pujant al nivell, perquè els nens no es mamen el dit.
Ara han fet cares de sorpresos aquí a l'estudi, eh?
Per què?
Home, no passa cada dia que un nen de 14 o 15 anys estigui llegint aquests autors?
I quins llibres llegeixen els nens de 15 anys?
Això els hauries de preguntar amb ells ara mateix.
Perquè... Quin drama. Clar, llavors són gent que després no entenen res del que llegeixen, no? No sé, jo insisteixo, fer-ho com un fet natural, el fet de llegir, i pujar el nivell, perquè el nivell està molt baix, El meu també, no us penseu.
Biel Barnils, un plaer que avui hagis volgut participar també aquí a la tarda, el dia que hem dedicat també a revalorar encara més la figura d'aquest periodista que, com dèiem, porta el nom des de l'estudi on estem emetent aquest programa. Gràcies, Biel.
Un petó, records, Laia. Salut.
Adeu.
Laia, abans d'acabar, el dia 4 de desembre tinc entès que presenteu aquest llibre documental al Teatre Auditori de Sant Cugat?
Sí, exacte.
Sí, aneu de gira? Anireu a diferents indrets a presentar-lo?
Sí, ara estàvem preparant aquesta presentació gran, però sí que tenim previst presentar-la arreu del territori. Començarem per Sant Cugat perquè ens semblava que era la següent parada lògica.
Perquè venir si no s'hagués enfadat també.
Sí, i és casa seva, Sant Cugat. Per tant, vindrem aquí, farem segurament una presentació molt dedicada a Sant Cugat i molt curada per Sant Cugat. Però us en donaré més detalls properament.
Laia Soldevila, moltíssimes gràcies a tu també per acompanyar-nos i enhorabona per a tota aquesta feina aconseguida.
Moltes gràcies.
Gràcies.